Són les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Bon dia per viure més ambient assolellat però més fresc. Una jaqueta sortint de casa al matí serà una bona idea per combatre el termòmetre una mica més baix.
Bon dia a totes i tots. Avui és dijous, 10 de novembre del 2022 i encetem una nova edició del Despertador Informatiu del Baix Empordà que podeu seguir com cada dia a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també a Ràdio Bisbal. D'aquí a un moment desgranarem l'actualitat de la comarca. Abans, però, és el moment d'avançar-vos, o és el moment, com a mínim, de saludar la redacció que fa possible aquest programa. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Maria Alsina, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Rafael Corbí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
8:01, com avancem amb els titulars de la jornada. El ple de Begur aprova definitivament la segona modificació del pla parcial urbanístic de la zona del Puig de Montcal, Maria.
Amb aquesta aprovació es permetrà edificar en aquesta zona. La Comissió Territorial d'Urbanisme va emetre un informe positiu i vinculant a la modificació presentada pels promotors d'aquest pla parcial.
Ajuntaments i Consell Comarcal valoren molt positivament el primer any de funcionament de la xarxa de polígons Baix Empordà, a Salvador.
A més, tant els ajuntaments com el Consell Comarcal en garanteixen la seva continuïtat. Aquesta valoració es va fer en una jornada de treball que es va celebrar amb la presència de representants tècnics i polítics de diferents municipis de la comarca.
I parlem de valoracions o de reconeixements, en aquest cas el que rebran les empreses socialment responsables de la comarca.
El Consell Comarcal i els ajuntaments de Baix Empordà donaran avui un reconeixement públic a totes aquelles empreses amb bones pràctiques. S'han tingut en compte aspectes com la contractació de col·lectius vulnerables, la cura dels treballadors o la col·laboració amb entitats per donar oportunitats a persones.
Gràcies, Anna. A les 8 del matí, 2 minuts. Anna Ribas Palom analitzarà els efectes del canvi climàtic a la Costa Brava, Ferran Castelló.
La catedràtica de Geografia Humana del Departament de Geografia de la Universitat de Girona oferirà la xerrada Previsions i efectes del canvi climàtic a la Costa Brava. Permetrà tenir una visió dels efectes del canvi climàtic al nostre territori. La xerrada serà 8:15 del vespre al Museu del Suro de Palafrugell.
I a la Fundació Pla, a Palafrugell, també hi han fet un taller d'iniciació al gravat que, diuen, ha estat un èxit, Rafael.
El taller Impressions Literàries el porta a terme la professora Lola Barranco i aquest dissabte se'n farà la segona sessió.
I també no marxem de Palafrugell perquè s'ha inaugurat un espai, l'espai Carme Plaja Margarit, situat al costat del Centre Municipal d'Educació.
Palafrugell va inaugurar l'espai Carme Plaja Margarit, que es troba situat just a l'entorn del Centre Municipal d'Educació, en un acte on hi van participar familiars i part de la comunitat educativa del municipi. Josep I. Ferrer, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell.
A la darrera comissió nomenclàtor que es va tenir en compte, que es va fer aquí a Palafrugell, es van posar noms a diferents carrers, sobretot a sol·licitud d'entitats del poble, i també es va recuperar el nom de la Carme Plaja d'aquella llista.
8 del matí, gairebé 4 minuts. Esteu escoltant el Supermatí i us expliquem que a la Bisbal han rehabilitat els punts de recollida de particulars de residus d'amiant que va provocar la pedregada del mes d'agost, Marc Clapés.
A l'acte, celebrat dimarts al matí, han participat la policia local de la Bisbal, el cos de Mossos d'Esquadra, el SEM, els bombers, la Creu Roja i la Protecció Civil de la Bisbal d'Empordà.
Bé, aquesta no és, òbviament, la notícia a la que fèiem referència. Aquest titular és el que fa referència al simulacre d'accident de trànsit per escoles que es va fer ahir a la capital de la comarca, però ara sí. Us expliquem en forma de titular que l'Ajuntament, dèiem, rehabilita els punts de recollida per particulars de residus d'amiant, és a dir, l'uralita, diguem-ne, que va fer malbé la pedregada del mes d'agost.
Del 14 al 17 de novembre, l'Ajuntament habilitarà nous espais al costat de la deixalleria perquè els veïns puguin dipositar els fragments de cobertes de fibrociment amb amiant que hagin pogut recollir a causa de la pedregada del passat 30 d'agost.
I en parlàvem ahir en aquest mateix programa, d'aquesta cursa, d'aquesta marxa, millor dit, dels traginers, que es farà aquest cap de setmana i que organitza el Club Alpí de Palamós.
Aquesta és una cursa que va néixer l'any 2004 al municipi palamosí i que recupera enguany la normalitat. Per presentar-nos aquesta nova edició, ens ha visitat al supermatí el vocal del Club Alpí Palamós, Jesús Correa.
I a les 8 del matí, 5 minuts, saludem a Marc Vilà. Marc Vilà, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Temps pel temps. Doncs això, quin temps ens espera avui, Marc?
Dijous, que serà majoritàriament assolellat amb predomini de l'astre rei, sense més impediments. Després del pas d'un sistema frontal molt descafeinat ahir, avui retornarem a la normalitat del cel sense nuvolositat, amb sol de tardor. El que s'hi ha aconseguit la nova situació és que les temperatures es comencin a normalitzar per trobar-nos a les dates de calendari de mitjan novembre. És per això que esperem una forquilla de temperatures a la comarca que haurà baixat respecte a dies anteriors. Anirà dels 9-10 matiners als pocs més de 20 a migdia. Això farà que l'ambient assolellat ens deixi gaudir de la sensació de dia molt estable. Ens despertarem amb residu d'aire de tramuntana, motiu pel qual les temperatures seran més fresques, i a mesura que el dia avanci, anirà disminuint la força. Pels propers dies, el cel es tornarà posant mode aparentment tranquil, sense gaire esperança de pluja a curt termini.
Doncs mala notícia, aquesta poca esperança de pluja, aviam si la setmana que ve hi ha una mica més de sort. Ja hi ha algunes restriccions d'aigua, sobretot en temes vinculats al rec, a la comarca de l'Alt Empordà. No hi ha restriccions d'aigua de boca, però sí que hi ha algunes restriccions, dèiem, que apunten que per... Vaja, si la cosa no millora, es podrien començar a estendre. I si fem un cop d'ull als termòmetres de llarg i ample de la comarca, doncs la màxima temperatura que trobem a dia d'avui, dijous 10 de novembre, la marca el termòmetre d'Albons, amb gairebé 14 graus, 13,9. La mínima, la temperatura mínima, la trobem al Cap de Begur, 11 graus positius, al poble del Baix Empordà, i per tant una variabilitat tèrmica reduïda entre aquests 11 i aquests 14 que trobem a Begur i al nord de la comarca. Albons, passen 7 minuts a les 8 del matí. Acabat el sumari, temps per la cançó del dia. Avui és especial.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vaja, és especial perquè ens remet a aquestes nits d'estiu fantàstiques que hem viscut al Festival de Cap Roig i a un concert d'un mestre, d'un geni, d'un mag de la música. Estem parlant de Sting, cançó d'avui dijous, 10 de novembre, Englishman in New York. Take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Aquesta cançó també per encetar un informatiu com el d'avui. Normalment posem cançons més animades, però sí que és veritat que aquesta cançó té una tornada que convida a ser cantada sovint. Englishman in New York, tema de l'any 1988, que Gordon Summerstein va compondre, tot explicant la història de l'escriptor britànic Quentin Crisp, que s'havia mudat, que s'havia traslladat de Londres a Nova York, i n'explicava les seves vivències en forma d'aquesta cançó i amb el saxo tocat pel jazzista, vaja, reputadíssim Wynton Marsalis. Cançó del dia d'avui, dijous 10 de novembre del 2022, comença el Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ho avançàvem a la portada. El ple de Begur ha aprovat definitivament la segona modificació del pla parcial urbanístic de la zona del Puig de Montcal. Amb aquesta aprovació es permetrà edificar en aquesta zona. La Comissió Territorial d'Urbanisme va emetre un informe positiu i vinculant a la modificació presentada pels promotors d'aquest pla parcial, Maria.
L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, explica que en l'aprovació inicial i provisional del pla director urbanístic al sector de Puigmontcal quedava com a sòl urbà urbanitzable, però durant l'aprovació definitiva es va fer una petita modificació que especificava que la part més elevada del sector Montcal quedava lliure d'edificacions o es podien mantenir les edificacions si no generaven un gran impacte paisatgístic. Maite Selva conclou que després d'un llarg procés s'ha portat a plenari aquesta decisió.
Per tant, estem en conseqüència, per això he volgut explicar tot això, perquè bueno, es diuen moltes coses, però realment l'únic que fa l'Ajuntament de Begur és aprovar, o sigui, portar a plenari per la seva aprovació després d'un procés de no ens inventem res, tot està demostrable i tot és, per tant, a nosaltres ens correspon fer arribar a la seva aprovació, si s'escau, en aquest plenari.
El cap de l'oposició, Joan Loureiro, ha reconegut que s'ha intentat aprovar aquesta modificació diverses vegades i que després de l'explicació de l'alcaldessa es posicionaven a favor d'aquesta modificació. La modificació s'ha acabat aprovant amb 9 vots a favor, tot i l'abstenció del grup Més Begur i Esclanyà. Cal recordar, però, que Sos Costa Brava, la Fundació Ecologistes en Acció Catalunya i Sos Aigua Freda van presentar un recurs en contra d'aquesta aprovació. Tot i això, ja ha estat desestimat per diverses raons que ja se'ls ha comunicat.
Doncs, efectivament, el recurs s'ha desestimat, però Sos Costa Brava ja ha publicat el seu web i els seus perfils de les xarxes socials que tornen a buscar suport de la gent per poder recórrer aquesta aprovació i poder combatre aquesta aprovació d'aquesta modificació del POM de Begur en relació a la zona del Puig de Montcalm. I a un quart de nou us expliquem que ajuntaments i Consell Comarcal valoren molt positivament el primer any de funcionament de la xarxa de polígons del Baix Empordà. A més, tant els ajuntaments com el Consell Comarcal en garanteixen la seva continuïtat. Aquesta valoració es va fer en una jornada de treball que es va celebrar amb la presència de representants tècnics i polítics de diferents municipis de la comarca, Anna Salvador.
Sí, com dius, els ajuntaments del Baix Empordà amb sòl industrial i el Consell Comarcal han valorat molt positivament la feina feta des de la xarxa de polígons Baix Empordà i han acordat la continuïtat del projecte iniciat al setembre del 2021. Un dels objectius de la iniciativa és fer xarxa entre els diferents polígons implicats per avançar plegats cap a una visió global respectant les particularitats de cada municipi. Les actuacions que es duen a terme van destinades a generar sinergies positives entre municipis participants de la xarxa. L'objectiu és que els municipis i les empreses treballin conjuntament per dinamitzar l'indústria de forma eficient i sostenible al llarg del temps.
Però, a més a més, hi ha diversos eixos d'actuació, oi que sí?
La primera línia és l'Oficina Tècnica de Suport als Polígons, que genera dades d'empreses i infraestructures a través de la prospecció online, a peu de carrer i a través de l'eina Sidmoon. Aquesta oficina treballa per generar grups de treball intermunicipals i per tenir una visió actualitzada i digital dels polígons de la comarca. La segona línia d'actuació consisteix en l'assessorament i cooperació amb ens locals i empreses. A banda, en coordinació amb l'Oficina de Transició Energètica del Baix Empordà, es desenvolupen accions de sensibilització i implementació d'iniciatives per a la transició energètica. Per últim, s'ha mostrat un reportatge fotogràfic realitzat amb dron, un vídeo promocional del territori industrial i un seguit de recursos de promoció industrial del territori basats en una guia d'estil.
Gràcies, Anna. Les empreses socialment responsables rebran un reconeixement avui. Són uns reconeixements que atorga el mateix Consell Comarcal i que els ajuntaments del Baix Empordà i que els atorga, perdó, els ajuntaments del Baix Empordà i que busquen premiar bones pràctiques en matèria social.
Exacte, es volen reconèixer aquestes bones pràctiques amb l'objectiu que siguin un exemple per a altres empreses. S'han valorat aspectes relacionats amb l'ocupació de qualitat, com la contractació de col·lectius vulnerables, la cura dels treballadors o la col·laboració amb entitats per donar oportunitats a persones. També es valoraran aspectes vinculats amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient. El reconeixement, com deies, es realitza des del Consell Comarcal, juntament amb la xarxa comarcal de tècnics de promoció econòmica del Baix Empordà. Es farà amb un acte públic aquest matí a Cala Pruna, a Pals.
Gràcies, Anna. I l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell organitza les segones jornades de meteorologia i canvi climàtic amb motiu del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, que es va celebrar el 24 d'octubre, i per tal de conscienciar-ne sobre els seus efectes i de buscar les maneres d'adaptar-nos, i Ferran Castelló.
Les diferents activitats se celebren al Museu del Suro i aquest dijous serà el torn de la doctora Anna Ribas Palom, catedràtica de Geografia Humana del Departament de Geografia de la Universitat de Girona. Oferirà la xerrada Previsions i efectes del canvi climàtic a la Costa Brava. Permetrà tenir una visió dels efectes del canvi climàtic al nostre territori. La xerrada serà 8:15 del vespre.
Com està afectant i com afectarà el canvi climàtic a la Costa Brava? Tot aquest conjunt de municipis de Portbou a Blanes, doncs intentaré això, no, veure una mica com ha canviat ja el clima, no? Quines dades ja ens estan indicant que hi ha coses que han canviat, de temperatura, de precipitacions, augment del nivell del mar.
A part de l'anàlisi de les afectacions actuals, com la temperatura o la pujada del nivell del mar, també es farà un pronòstic de què podrà passar en el futur.
També una mica de previsió, no? Què diuen els experts que canviarà, quina serà la tendència, i llavors parlar ja d'efectes.
El canvi climàtic també suposarà altres impactes, com poden ser l'economia, per l'efecte de la importància del turisme a la zona. Per altra banda, destaca que aquesta xerrada s'havia de fer el març de l'any 2020, però va haver-se de suspendre per l'esclat de la pandèmia. Afegeix que quan va actualitzar les dades que tenia preparades, va comprovar que s'havien batut rècords només en 2 anys.
Ja s'han batut rècords de tot a la Costa Brava. És a dir, aquelles dades que teníem al març del 2020, doncs ja s'ha batut rècord de temperatures màximes, d'onades de calor, de nits tropicals. És a dir, ja, ho podem veure perfectament com també ens està afectant.
Alguns dels efectes que es comentaran seran l'increment del nivell del mar i l'augment de la temperatura marítima, amb la consegüent afectació en molts ecosistemes. També es destacarà la pèrdua de les platges, l'increment de les precipitacions intenses i períodes de sequera de llarga durada. Afegeix que generalment hi ha força consens entre els experts i les expertes sobre els efectes del canvi climàtic, tot i les diferències de pronòstics. Anna Ribas Palom és catedràtica en Geografia Humana, una disciplina que estudia la relació entre la natura i la societat. Actualment treballa en projectes d'investigació sobre les polítiques que s'han de dur a terme per fer front a la crisi climàtica, l'ús de l'aigua durant el període de confinament dels residents a Girona i també en l'estudi de la desurbanització de la platera de l'Estartit i el perfil dels seus visitants.
Importantíssimes aquestes jornades, importantíssima aquesta reflexió, i recordeu que ja fa temps, en aquest cas el web de Ràdio Capital, en aquest cas, dèiem fa temps, varen publicar una notícia on explicava quin possible impacte et podria tenir sobre les platges del Baix Empordà. I tot i que pugui semblar que queda lluny, el servei web anomenat Float Map permet visualitzar, doncs això, justament aquest impacte. I amb només un increment mínim d'1 metre que es podria produir en un període d'entre 50 i 70 anys, si no s'avança més ràpid, dèiem, amb un increment mínim d'un metre, desapareixeria tota la zona de la platja de l'Estartit, la platja de la Platera, els Griells, tota la platja del Grau, a Pals, i a més inundaria totes les llacunes de la zona del Ter. També baixant per la línia de costa, podria desaparèixer la platja a la badia de Llafranc, que també es podria veure amenaçada, les cales del Golfet, del Port Pelegrí o la cala d'en Massoni, i si anem baixant, doncs es perdrien platges com la platja Gran de Palamós, la platja de Torre Valentina Sant Antoni de Calonja i diverses cales i platges de Platja d'Aro i Sant Feliu. Si ho cerqueu a Google, busqueu platges que desapareixeran o poseu float map, podeu fer fins i tot aquesta simulació, podeu dir en quin any suposadament podrien desaparèixer aquestes platges si incrementa la temperatura del planeta, per tant la temperatura del mar i per tant el nivell de l'aigua del mar. Aquesta podria ser una de les conseqüències. I us expliquem això, doncs, justament a col·lació d'aquesta notícia que us acabàvem d'explicar des de Ràdio Palafrugell, que és aquestes jornades sobre canvi climàtic que organitzarà l'Ajuntament de la Vila. D'aquí 9 minuts seran 9:15, canviem de tema. Anem a una cosa, això sí, una mica més edificant, i és que el taller d'iniciació al gravat que organitza la Fundació Pla és tot un èxit. El taller d'impressions literàries el porta a terme la professora Lola Barranco, i aquest dissabte se'n farà la seva segona sessió, Rafael Corbí.
L'aula de lletres de Palafrugell, de la Fundació Josep Pla, està organitzant el taller d'impressions literàries, introducció al gravat aplicat a la il·lustració de textos, impartit per l'artista local Lola Barranco. Va començar dissabte passat i continuarà els dies 12 i 19 de novembre, de 2:15 del matí a la 1 del migdia. En declaracions a Ràdio Palafrugell, Lola Barranco explicava que el gravat aplicat a la il·lustració de textos es tracta d'una tècnica rellevant i que l'objectiu és que els participants del taller aprenguin els fonaments d'aquesta tècnica i puguin realitzar uns petits gravats fets amb linòleum, germà modern de l'antiga xilografia. La Lola destaca que l'activitat ha estat força entretinguda, aquesta tasca de combinar els textos amb les imatges.
En primer lloc hem parlat dels textos literaris que la Fundació Josep Pla ha triat per nosaltres, en total eren uns 17, i els hem relacionat amb les imatges que jo he aportat i que tenien relació amb cadascú d'aquests textos. Ha estat una mica entretingut, no ho teníem massa clar, tot i que havíem llegit els texts, a l'hora de veure les imatges no ens acabàvem de decidir, però bueno, ha estat uns 10 minuts de reflexió sobre tot plegat, i clar, com que el temps de premia, que només són 2 hores i mitja de feina, ens hem posat de seguida a treballar.
L'artista palafrugellenca també ens explica en què ha consistit aquest primer tram del taller que imparteix a la Fundació Pla i que es farà en la segona sessió d'aquest proper dissabte.
Bé, doncs aquest dissabte ha estat el primer de 3 dissabtes consecutius, 3 sessions ben diferents. Ha anat força bé. Ens hem dedicat a treballar la composició i sobretot a aprendre el llenguatge del gravat, que a més el fem ja pensant només en el blanc i negre, les textures, les trames, etc. I bé, ha sigut bastant intensiu. Durant 2 hores i mitja no hem pensat en una altra cosa, hem estat cadascú d'ells o cadascú dels assistents ha estat treballant en el seu model, demanant dubtes i fent el que realment es necessita, que és acabar amb un original en blanc i negre i transferir-ho a la planxa que el proper dissabte gravarem. O sigui que la segona sessió ja serà gravar sobre una planxa amb les gúbies que portarem.
Doncs, aviam quin és el resultat aquest dissabte. Segur que el podreu seguir a través de les xarxes socials de la Fundació Pla o també de l'emissora municipal de Palafrugell. 6:02, no marxem de Palafrugell mateix, perquè s'inaugura l'espai Carme Plaja Margarit, que situen al costat del Centre Municipal d'Educació, Rafel.
Aquest dimarts es va inaugurar a Palafrugell l'espai Carme Plaja Margarit, nascuda el 1956 i mort el 1997. Aquest espai es troba situat just a l'entorn del Centre Municipal d'Educació. va fer en un acte on hi van participar familiars i part de la comunitat educativa del municipi. Carme Plaja va ser una mestra pionera al municipi que va començar a treballar per primera vegada a l'escola Torre Jonama de Palafrugell, passant llavors per altres poblacions on va fer de docent fins a retornar a Palafrugell a finals dels anys 80. Segons articles i les opinions de persones que havien treballat amb ella, Carme Plaja era una persona molt compromesa i sentia verdadera passió per la seva feina, ja que sempre mirava de trobar la millor manera d'ensenyar als més petits. Aquesta passió ara quedarà en el record gràcies a aquest espai. Josep Piferrer, primer tinent d'alcalde del nostre municipi, ens en parlava al matinal de Ràdio Palafrugell.
La Carme fou una mestra d'infantil que malauradament va treballar pocs anys, però que sí que es va significar en aquests anys per ser un exemple en els altres mestres d'infantil. Totes les seues companyes, perquè infantil, en aquest cas sempre estem parlant de mestres dones, totes les seves companyes sempre parlaven de la Carme, com una de les persones que els havia significat una significació molt important en la seva vida laboral. I crec que encertadament en aquell moment, i ara també des de la Comissió Nomenclàtor, es va voler, doncs, diríem, reconèixer aquesta exemplaritat que tenia la Carme i que es va haver reconegut en aquesta petita plaça al costat del Centre Municipal d'Educació. I vam tenir també, doncs, també va ser molt emotiu perquè vam tenir l'oportunitat de retrobar-se moltes d'aquestes companys i companyes que n'hi havia tingut. I a part d'inaugurar la plaça, també va ser una trobada amb la família i que va ser, doncs, diríem, una manera d'honorar la feina que havia fet durant tant d'anys a Palafrugell.
També cal destacar que s'ha arribat a poder batejar l'entorn amb el seu nom perquè l'any 2011, a través d'una enquesta oberta, es va decidir la proposta de cercar un carrer, una plaça, un espai perquè en portés el seu nom.
L'any 2011, des de Suport a la Dona amb la col·laboració de l'Ajuntament, es va fer un llistat de noms de dones significatives a Palafrugell perquè es tingués en compte en el moment de posar noms a places i carrers del poble. Aquesta llista es va passar a la Comissió Nomenclàtor perquè ho tingués en compte. A la darrera Comissió Nomenclàtor que es va tenir en compte, que es va fer aquí a Palafrugell, es varen posar noms a diferents carrers, sobretot a sol·licitud d'entitats del poble, i també es va recuperar el nom de la Carme Plaja d'aquella llista.
D'altra banda, durant l'acte, l'alcalde del municipi, Joan Vigues, va destacar que al voltant del Centre Municipal d'Educació hi ha tota una vinculació femenina de gent estreta a l'educació, ja que el nom del centre porta el de Núria Ribas i ara també s'hi afegeix la Carme. Això ens mostra com les dones han estat molt presents en el món educatiu, i això és molt important per traslladar-ho a les noves generacions.
Gràcies, Rafael Corbí. D'aquí 3 minuts seran 8:45 del matí. I a aquesta hora anem cap al centre de la comarca, a la capital de la comarca, perquè s'hi va fer un accident de un simulacre, millor dit, de trànsit per les escoles de la Bisbal. A l'acte que es va fer aquest dimarts hi han participat la policia local, el cos de Mossos d'Esquadra, el SEM, els bombers, la Creu Roja i també Protecció Civil de la Bisbal.
L'objectiu d'aquest acte era donar a conèixer la feina dels cossos d'emergència a l'alumnat de la Bisbal d'Empordà. L'acte s'ha fet a l'aparcament del camp de futbol vell de la Bisbal, a tocar del passeig Marimon Espré. Així, des del cos de la policia local de la Bisbal, han mostrat a les escoles del municipi com es realitza la col·laboració entre els diversos cossos d'emergència. Aquesta recreació ha servit per mostrar com treballen junts els cossos d'emergència.
I encara no marxem de la Bisbal perquè el mateix Ajuntament està rehabilitant nous espais per poder recollir els residus de particulars que portin amiant, l'oralita de tota la vida, per entendre'ns. Recordeu que el mes d'agost va haver-hi una gran pedregada que va generar molts problemes en teulades, sostres d'edificis i cotxes. Doncs bé, això ha comportat també la retirada de la major part de l'oralita que va quedar malmesa i, per tant, dèiem, l'Ajuntament ha habilitat una sèrie d'espais per poder-la recollir.
Efectivament, aquest punt de recollida es posa a disposició de tota la ciutadania del 14 al 17 de novembre, de les 8 a la 1 del migdia i de les 2 a les 6 de la tarda, al costat de la deixalleria. A més, caldrà demanar cita prèvia omplint el formulari que es troba a la mateixa web de l'Ajuntament per tal d'evitar col·lapses i garantir la seguretat. En el cas de tenir dificultats per omplir el formulari, es podrà demanar cita a través de dos números de telèfon diferents. El punt de recollida disposa de material de seguretat com mascaretes, guants i sacs per una correcta manipulació. L'amiant és un material perillós que pot comportar risc per la salut i per això es demana llegir amb deteniment la guia que ofereix l'Ajuntament per efectuar-la la retirada.
Gràcies, Marc. El Club Alpí de Palamós es prepara per la marxa dels Traginers, que es farà aquest proper 13 de novembre. Aquesta és una cursa que va néixer l'any 2004 a Palamós i que recupera enguany la normalitat. Per presentar-nos aquesta nova edició, ahir va passar pel supermatí el vocal del Club Alpí Palamós, el senyor Jesús Correa.
Aquesta marxa popular visita les Gavarres i cada any varia el seu recorregut. Jesús Correa explica que quan van començar a celebrar aquesta marxa va sorgir de la mà d'un membre del club que recorria totes les Gavarres a peu.
El tema és que quan van començar la marxa, bueno, hi ha un noi que majoritàriament és el que organitza i està més involucrat en això. Bueno, són diversos, però... I ell és un investigador d'aquí de la Gavarra, de la història i tal... I Traginers eren uns antics, bueno, portelladors que caminaven per aquí per les Gavarres, que traginaven matèria entre els masos, entre pobles, vale? I que transcorria per uns camins i d'aquí li van posar la marxa dels Traginers. Anaven seguint camí de los antics Traginers.
Clar, com si poguessin pogut ser els dels portejadors, per entendre'ns, no?
Exactament.
La marxa té dos recorreguts, un de llarg i un de curt. El recorregut curt consta de 8 quilòmetres i la llarga és de 16 quilòmetres. A més, hi ha la modalitat de cursa, on es competeix per guanyar el bastó del traginer, tal com explica Jesús Correa.
Bueno, sí, això és com que cada vegada hi ha més gent que li agrada córrer per muntanya i tal, bueno, els runners, que diguem, doncs van decidir, no sé, separar una mica la gent que corria de la gent que camina i fèiem una sortida paral·lela per als que corríem i al final, doncs aquest, bueno, és una mena de competició, però tampoc el primer que arribava li donem el bastó aquest que després li gravem el seu nom i lo guarda durant un any a casa seu fins a l'any proper, si ve i torna a guanyar se lo queda i si guanya un altre, pues el que guanya se lo queda.
Tal com afirma Jesús Correa, esperen que en l'edició d'enguany visitin la cursa unes 500 persones.
Gràcies, Maria Alsina. Fins aquí el repàs informatiu a les notícies més destacades de la comarca del Baix Empordà. Temps, però abans... Per obrir la finestra que cada dia obrim a l'opinió, avui en forma de comentari que ens arriba de la mà del periodista vagorenc Pere Carreras.
Aquests darrers dies hem vist tristament com es va repetint una nova forma de protesta que és atacant les obres d'art. Dic nova forma de protesta, però menteixo, perquè no és nova. Obres de Velázquez, de Van Gogh, de Leonardo, de Delacroix, de Miquel Àngel i molts altres ja havien tingut atacs de diversa mena en el passat. Des de ganivetades, pintures d'esprai, intents de destrucció, cops de martell per trencar grups escultòrics, de tot. Hi ha una trista llista d'accions que realment fan por pel fet que haurien pogut ser irreversibles. I, darrerament, per aquest efecte multiplicador absurd que tenen els mitjans i les xarxes socials, hem vist com això esdevenia una possible moda. Una moda estúpida, com tantes altres. Hem vist com s'ha tirat sopa de tomata a les obres d'art. S'han tirat pastissos o s'han intentat danyar elements estructurals, com marcs o suports. Sort de les proteccions dels museus i del personal. No sé. Realment, em quedo molt entristit amb notícies com aquestes, perquè no sóc ningú per jutjar o per reprimir, ni molt menys, les ganes de protestar o pels missatges que es volen transmetre, ja sigui protestar per la gana al món o per cridar l'atenció sobre el canvi climàtic. És més, aplaudeixo molts d'aquests postulats, però és evident que no és la manera. Així, no. Són comportaments que s'han de condemnar, que no s'haurien ni d'acudir a la ment de ningú, però és que en realitat sí que existeixen en la ment d'algú i són pensades per algú i són planificades i aconsegueixen notorietat mediàtica en aquest món folletinesc de píxels, likes, retuits, audiències i collonades per l'estil. Ja no és tristesa, és una sensació d'ofec i de fàstic per aquestes accions. Uns apuntant-se a la moda absurda de fotre salsa bolognesa a les madones dels museus i d'altres, pobres, fer tot el contrari, com és el cas desesperat de països en guerra, com ho va ser Espanya en el seu dia o ho és avui Ucraïna, amb autèntics mal de caps per poder preservar el seu patrimoni cultural, perquè després vingui algú, en temps de pau, a tirar un plat de nata en favor del canvi climàtic i desfiguri la Gioconda per sempre. Segurament hi ha una mística que relaciona l'art, potser l'art en majúscules, amb poder, i segurament amb diners. I la història ens hi ha portat, aquesta unió. Art, luxe, poder, diners... Sí, però no és el cas d'aquestes obres atacades. No han entrat a casa d'un multimilionari saudí i li han esgarrat un Picasso que té en una caixa forta. Parlem d'art a l'abast de tothom, de museus que tenen dies amb obertura de franc, que tenen peces úniques a l'abast de la humanitat. I això sí, m'entristeix. Conèixer és estimar. Ja ho diu un proverbi àrab. Cal protegir allò que estimem. Davant l'absurd, encara més. Per seguir fent que l'art, l'estètica i la contemplació de la bellesa ens faci a tots més grans i millors.
Comentari interessantíssim de Pere Carreras avui, que posa de manifest doncs aquestes accions que el mateix Carreras denuncia. Només un apunt: ja hi ha organitzacions activistes que treballen per denunciar la mala praxi en matèria climàtica, com per exemple Greenpeace, carregades de gent que es juga la vida amb barques que se'n van a combatre enmig dels oceans per també les males pràctiques a tot el món. I d'això tampoc és nou. Això fa molts anys que passa. Som al Supermatí, són 2:06 de 9.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I és que a principis d'aquesta setmana van presentar les diverses activitats que es durien a terme durant la Festa Major de Sant Martí i la Festa del Vinou a Calonja. Vam destacar-ne la inauguració de l'exposició fotogràfica Els Nous Calongins, 1959, organitzada pel Club Motor Clàssic de Calonja. I per endinsar-nos una mica més en aquesta exposició, volem parlar amb el president del Club Motor Clàssic de Calonja, el senyor Josep Fort, el que saludem. Senyor Fort, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Senyor Fort, d'entrada, deixi'm preguntar-li què podem trobar en aquesta exposició Els Nous Calongins.
Bueno, avui fem un acte que és especial, que consta de 3 parts. Ja que inaugurem l'exposició de la mostra del Fons d'Art de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni, on podem veure obres de 27 artistes que han fet exposicions els darrers anys en el nostre municipi. La segona part serà la inauguració de l'exposició, com fa el comentari, que és dels Nous Calongins del 1950 al 1969, amb 120 fotografies de diversos temes. Hi ha temes familiars, de cultura, d'esports, de religió, de carnavals, d'excursions, de comerços, hostaleria, espai públic, etc. Uh-huh. I per últim acte és la presentació del llibre de Calonja i Sant Antoni als anys 60, que és el 5è de 5 toms de la col·lecció Calonja i Sant Antoni, el recull gràfic 1880-1999. Mm. Una col·lecció que està vinculada a les exposicions que durant els darrers anys ha organitzat el Club Motor Clàssic Calonja. Això és el que farem avui a les 7 del vespre en el castell de Calonja.
Escoltin, i amb el focus en aquesta exposició Els Nous Calongins 1950-1969, deixi'm preguntar-li, per què aquest període concret de 19 anys?
Bueno, aquests 19 anys, bueno, sí, és perquè quan aquí a Calonja hi va haver-hi més emigració, o sigui que va arribar molta gent de fora, o sigui, tant de, potser d'Andalusia com d'altres llocs d'Espanya, o hi contem també els que són de Catalunya, perquè, per exemple, jo vaig arribar en aquesta època a Calonja l'any 57, jo soc fill de la Tallada.
Anava a dir, vostè d'on venia? De la Tallada, diu?
Jo de la Tallada d'Empordà, d'aquí al costat.
Sí, ara no es va moure gaire tampoc, eh?
No, però vaig anar a Calonja, sí.
Molt bé. Disculpi, m'ha dit abans el número de fotografies que té l'exposició, ara li demanaré, sí, si me'l pot repetir, que no el recordo, però deixi'm preguntar... deixi'm preguntar-li, a banda del número, com han aconseguit recopilar-les?
Bueno, això és posar-nos en contacte amb molta gent i demanar-los. O sigui, és assumpte de demanar-los. Demanant a la gent a veure si tenien fotografies, me'ls deixen, els escanegem, després els fem unes ampliacions de 20x30, i bueno, doncs ja porto, no sé, unes quantes exposicions, unes quantes, són uns 41, carai, de temes diverses del municipi, vull dir, ja fa uns quants anys que estem fent això, i tenim una mica d'experiència.
Sí, perquè un es podria preguntar, el Club Motor Clàssic, vull dir, amb aquest nom no és gaire críptic i no amaga gaire a què es dediquen, eh? Però m'està parlant d'una exposició que parla, doncs, això, dels nous calongins. Quina relació hi ha entre l'activitat de la seva entitat i aquesta exposició?
La relació que hi ha és que portem fent... Vam començar fent trobades de cotxes, fent actes dedicats al motor, i últimament el que ens dediquem és a coses més culturals. O sigui, és a fer relació de publicació de llibres, de fotografia, des del 1880 fins cap aquí. O sigui, ens dediquem més ara últimament a assumpte de memòria gràfica.
I per què, en quin moment i per com és que decideixen fer aquest gir cap a aquesta mirada més cultural?
Bueno, potser és perquè jo ja m'he fet més gran, que tinc uns quants anys, i ja l'assumpte de posar-me en contacte amb 200 o 300 persones perquè te puguin venir aquí a fer una trobada i molts de cotxes i molta una sèrie de coses, vull dir, ja m'he fet més gran i no he trobat un relleu, i ara me dedico a poder col·laborar, doncs, amb aquesta part més cultural que pas la part potser esportiva, que eren els cotxes clàssics de fer ratllis o altres activitats de trobades o coses d'aquestes.
Escolti, vostè diu que va venir de la Tallada i va anar a viure a Calonge. Quin any va ser això?
L'any 1957.
Vostè haurà experimentat o haurà viscut tot el canvi que ha patit, vaja, la Costa Brava en general, però Calonge en particular, amb el boom del turisme a partir dels 60. Com ho ha viscut vostè? Expliqui'm una mica la seva vivència personal sobre l'evolució d'aquesta època.
Bueno, la vivència personal és que l'espai, diríem, l'espai públic ha canviat enormement, no? Des d'allà on hi havia, no sé, camps, davant de la platja de Sant Antoni, que hi havia paiers, a veure, ara, pues, pràcticament, pues, no diré gratacels, però sí pisos de 8 o 10 plantes, no? I ha sigut o altres llocs que mai haguessis pensat que se podia construir, que ara actualment estan construïts, i aquí en el municipi de Calonge, pues, tenim, no sé si són 30, 35 o 38 urbanitzacions, imagina't, dels anys 50, no deia res, ara que hi hagin, pues, 30 i pico d'urbanitzacions, hi ha hagut un canvi, pues, molt gran.
S'ho mira amb nostàlgia o entén que és una... Vaja, que els temps han canviat cap aquí i que més, en principi se suposa que per bé.
Sí, bueno, abans, o sigui, uns anys enrere, pues, no m'ho mirava de la manera que m'ho miro ara, no? Ho miro diferent. Ara ho miro més nostàlgia que fa poder 10 anys. O sigui, 10 anys deies, ostres, quin canvi que ha fet, però no hi donaves més importància. I ara, quan vas analitzant les fotos i quan vas veient documentació, pues, s'agafa nostàlgia, però el temps passa i hem d'estar amb el temps, no podem fer res. No,
li pregunto també perquè va haver-hi una època en què l'afició pel motor, pels ral·lis, semblava que vaja, semblava no, era molt alta, no? I probablement en aquest context neixen coses com aquest Club Motor Clàssic. No sé si l'estat de salut d'aquesta afició pel món del motor ha baixat una mica també, i ara la gent més jove està per altres coses.
Bueno, no, quan varen començar, o sigui, era, que era clàssic, era més, com diria jo, més romanticisme pels cotxes clàssics. Ara potser la joventut el que fa amb això dels clàssics és fer, però ho fan una espècie de més deportiu, o sigui, agafar cotxes dels anys 70, 80 i 90, arreglar-los una mica i fer ratlles. I en aquella, quan vaig començar jo, fa 20 anys enrere, pues era agafar cotxes, no sé, 600 o Gordinis o altres cotxes, restaurar-los i anar a passejar. I ara podies fer una mica més en tipus esport competitiu, per dir alguna cosa.
Per cert, que vivim en l'època de la lluita contra l'escalfament global i contra el canvi climàtic. Tots aquests cotxes que vostès tant apreciaven ara serien el dimoni, eh?
Bueno, sí, també ens hem trobat una mica... Bueno, no pocs casos, però hi ha gent que, per exemple, passar per la Ganga amb cotxes d'aquests, pues, no ho veuen gaire bé, no? I bueno, però pensa que les persones que tenen aquests cotxes o tenim aquests cotxes, els cuidem bastant, eh? O sigui, que mirem que compleixin una mica les normatives que tenen, que no hi hagi massa no sé, massa contaminació tampoc, eh?
Segur que sí, de fet...
Perquè contamina més un dièsel nou que pas un cotxe de gasolina vell, eh?
De fet, la norma en matèria de medi ambient i circulació ja exclou determinats cotxes, no?, que tenen aquesta consideració de clàssics del tema de les emissions de fums. Bé, escolti, ens anem una mica del tema perquè sí que he trobat interessant parlar amb vostè sobre aquesta evolució, però recordem, avui s'inauguren totes aquestes, es posen en marxa totes aquestes activitats que es fan a Calotge. Nosaltres volíem parlar amb vostè per parlar sobretot d'aquesta exposició, els nous calongins, que relata el canvi o l'arribada de migrants en aquest període que va des de l'any 50 i fins l'any 69. I volíem parlar amb vostè, el senyor Josep Fort, que és el president d'aquest motor clàssic Calonge. Senyor Fort, gràcies per atendre la nostra trucada.
De res, el vostre servei.
Que vagi molt bé totes aquestes activitats. Mirarem de treure-hi el cap, per descomptat.
Molt bé.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Són 9:15 del matí. De seguida, de fet el podem saludar. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs de seguida parlem de cinema, va.
Som-hi.
Bueno, i qui diu de cinema diu de parlar d'unes quantes coses més.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Amb l'Ignasi Arbat parlem del glamour de la pantalla.
Doncs som-hi.
Com m'agrada aquesta música i aquest moment d'alliberament després de la fanfàrria inicial, tu.
Sí, això és... Oh, ja estic... Mira, pell de gallina.
Sí, és com si estiguéssim aquí sobrevolant la plana de l'Empordanet. I venga, va, que ha tancat el cine Arinco. Va, que ara doncs, haurem d'anar, no sé, al Tabagú.
Més lluny, sí, si em fa falta.
Ai, ha tancat el cine Arinco, definitivament. Sí. Això sí que és una putada.
Doncs sí, realment els cines continuen en crisi, per més que es digui, i aquesta setmana jo crec que tindran com una injecció d'alegria, perquè estem necessitats de blockbusters, de grans estrenes i de pel·lícules que portin molta gent al cinema.
Doncs escolta, anem pel primer blockbuster, va, aviam si reflota la cosa una mica.
Doncs la pel·lícula, diguéssim que segurament ho rebentarà, és aquesta.
Aviam. No woman, no cry. Little darling, don't shed no tear. No woman, no cry. Bé, de moment sentim una versió del clàssic d'en Bob Marley, eh?
Sí.
Ja us avisem que és la banda sonora d'una pel·lícula de Marvel. Estic mirant aquí de generar expectativa.
Sí, home.
Surten...
Wakanda,
exacte. Bé, com que no sembla que hagin de parlar gaire, no, escolta, fot-li, va.
Aquest tràiler és molt musical. Bé, però la música és molt maca, eh?
Molt.
Molt. Black Panther, Wakanda Forever, que és la segona part de la pel·lícula Black Panther, que va ser doncs, una pel·lícula que ho va fulminar la taquilla quan es va estrenar. Em sembla que va ser el 2017 que va arribar la pel·lícula i va ser un fenomen espectacular, sobretot també entre la comunitat afroamericana dels Estats Units. No sé si va recaptar 1.500 milions de dòlars, una borrada.
Carai.
Sí, total que aquesta pel·lícula era molt esperada, el que passa que desgraciadament va morir el seu protagonista. La veritat és que va ser una desgràcia perquè només tenia 42 anys, crec, el Chadwick Boseman, i va morir d'un càncer, va ser una cosa super sobtada i ningú s'ho esperava.
Sí.
Aleshores, aquesta pel·lícula que ja estava en preparació s'ho van haver de reformular pràcticament tot. I bé, aquí no han fet un artilugi d'aquests de un que ha mort l'actor, agafem un altre actor que interpreti el mateix paper, que és el que es faria doncs, amb un Batman, un James Bond o una cosa d'aquestes, sinó el que fan és doncs, matar el personatge també i buscar un successor del qui serà el nou Black Panther, que en aquest cas poden tirar de la seva germana, que interpretava la Letitia Wright a la pel·lícula anterior, que és la Shuri, i a partir d'aquí anar construint una història que es barrejarà amb un conflicte, amb una... raça, comunitat, digue-li com vulguis, d'éssers atlantis, que viuen a sota l'aigua, que en aquest cas doncs, tenen arrels, maies, etc. I aleshores els serveix això per també de parlar de colonialisme espanyol, de, bueno, de moltes altres coses que es veuran barrejades. No?
A més, carai, i té bona pinta o serà un poti-poti?
Doncs, a veure, bona pinta té, visualment el tràiler és collonant. Sí, jo crec que sí. A veure, serà una mica de tot, perquè aquí l'acció Marvel i l'entreteniment segurament no faltarà. Ara veurem com ha sortit la barreja. El director és el mateix que l'anterior, que és el Ryan Coogler, que també va fer la pel·lícula de Creed, la primera, aquesta que tornava doncs, a engegar el personatge de Rocky, però des del punt de vista del fill de l'Apollo Creed, i és un molt bon director, la veritat. I, bueno, veurem a veure què tal surt aquesta seqüela, però 2:40, ja ho diem, al cinema.
Carai, bueno, però 2:40 amb una pel·lícula en pantalla gran? Està bé.
Sí. No, ni, aquesta visualment estic segur que, bueno, ja ho he dit, per les imatges del tràiler serà esplèndida. I a més, és d'aquestes pel·lícules que els cines necessiten. És a dir, clar, està molt bé les pel·lícules així més independents, més minoritàries, no? Però fa falta una pel·lícula d'aquestes que arrossegui a gent al cinema.
Doncs escolta, no sé si arrossegarà gent al cinema, però sí que és una pel·lícula meravellosa, la següent pel·lícula de la que parlem ara mateix. Uh-huh. Aviam.
¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto y me decía, cuando sea un viejo, estaré aquí. Seré libre.
Y serías libre justo aquí. Es una historia. Una historia preciosa.
¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida.
No, yo no.
Mío y de mi mujer.
Yo no pienso eso.
¿Qué piensas?
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
He volgut deixar-la tota sencera perquè realment estem parlant d'un thriller de Rodrigo Sorogoyen, eh?
Sí, correcte. A més, és una pel·lícula d'aquestes que, en teoria, no seria de terror, no? Perquè és de gènere normal, per entendre'ns, però que te la va portant al terror, amb tot el que va passant. O sigui, una mica seria la cara B del Carràs, no? És a dir, el Carràs...
Ostres, déu-n'hi-do.
El bon rotllo del camp, i en aquest cas és el mal rotllo del camp, no? Perquè, clar, aquí tenim gent absolutament desagradable. Vull dir, és gent molt odiosa. Bueno, és una pel·lícula dura. Ha passat per molts de festivals. Segurament també arrossegarà força gent al cinema a veure-la, eh?
Doncs tant de bo, perquè és una coproducció catalana que es diu Asbestes, les bèsties.
Sí, sí, Asbestes, que bueno, es parla això d'una història d'una parella francesa que decideix anar a viure al camp, concretament se'n van a Galícia, i allà doncs els locals els hi faran la vida impossible.
Perquè marxin, oi?
Exacte, sí, sí, ells volen fer-los fora... I començaran, doncs, allò, petites coses, no? Les collites, doncs, els hi posen coses perquè surti la fruita podrida. Els animals també, doncs, els hi passaran coses. Clar, això al final és com una tensió que es va acumulant, no?, tota la pel·lícula, i va jugant, doncs, a l'expectativa del final, a veure què passarà, no?, a veure com acabarà, com rebentarà això.
I és això, no?, que Rodrigo Sorogoyen té una capacitat, sobretot a l'hora de muntar, que estàs en tensió tota l'estona, des del minut 1.
Sí, vaja.
Jo és que vaig veure aquesta pel·lícula al Festival de Cannes i recordo, vaja, des del minut 1 estar amb l'estómac encongit fins al final de veure què passarà amb aquest pobre desgraciat que ha vingut aquí, el pobre, pensant-se que era el paisatge de la seva vida, tu.
Ha passat per tot arreu, per Cannes, Sant Sebastià, Tòquio, Sitges, i ara s'estrena per fi en cinemes.
Bueno, i de fet va ser una de les pel·lícules a punt de ser nominades als Oscars representant a l'Acadèmia Espanyola del Cinema, de fet.
Sí, estava la competició.
Exacte. Molt bé, doncs Asbestes, aviam si aconseguim també que arrosseguis gent al cinema i que les sales siguin, no sé si plenes, però almenys a la meitat.
Ja esperem que sí.
Vinga, anem amb la tercera també, que aquesta ja és sonada, coneguda i esperada.
Sí, és una sèrie. In light of the events of the last 12 months,
Perhaps I have more to reflect on than most.
The royal family is in genuine crisis.
Have royal scandals damaged the country's reputation?
The House of Windsor should be binding the nation together, setting an example of idealized family life. It's a situation that cannot help but affect the stability of the country.
For years, I've called for a more modern monarchy that reflects the world outside.
I don't think it's my behavior that's threatening.
Royal family, Windsor, the monarchy, exactly. The reputation of the country. Estem parlant del retorn de la cinquena temporada de The Crown.
Exacte, això arribava ahir a Netflix, per tant ja estan els 10 capítols d'aquesta temporada disponibles. I bé, enmig d'aquest fervor monàrquic britànic que estem tenint arran de la mort de la reina Isabel II, doncs arriba la cinquena temporada de la sèrie, que bàsicament la història que ens explica doncs és la crisi matrimonial entre Diana de Gales i Carles d'Anglaterra, el divorci i l'inici de la relació de Diana amb Dodi el Faiguet i la relació doncs amb Camilla Parker per part del príncep Carles, i com ho ha d'afrontar la reina doncs tota aquesta cosa que fins ara portaven de portes endintre, doncs quan sortia de portes enfora.
Però aquí no veurem la mort de Lady Di, eh?
No, això crec que serà la sisena temporada, perquè no fa gaire que es va rodar a Barcelona.
Sí, bueno, a Barcelona s'hi van rodar unes seqüències durant un dia, eh? Tampoc no...
Sí. No va ser tot, eh?
No, es va rodar allò a la plaça Francesc Macià amb un edifici, no. Allò, interior, edificio 1, toma 3, i venga, anem cap a d'allòs. Van rodar unes seqüències de quan eren a l'Òpera de París.
Sí.
I ho van rodar a Barcelona, que dius, com? No,
sí, no sé, clar, és un tema econòmic, és molt més fer-ho barat segur, a Barcelona segur. Que fer-ho a París, es veu que és molt i molt car.
Sí, segur. Doncs escolta, The Crown, cinquena temporada, per cert, que l'auge d'aquest de la cosa de la monarquia britànica sembla que de cop i volta està caient en picat, perquè es veu que el rei Carles III vaja, té un mal caràcter que no hi ha qui l'aguanti, eh?
Bueno,
o bé que es diu, tu.
Sí, jo, amb el tema de les monarquies, a mi un tema que no m'agrada gaire, m'acosta.
Home, ja sí. Que... No, escolta, aquí els únics reis que ens interessen són els d'Orient, que venen el 5 de gener, i la resta... Revolució Francesa.
I les princeses, les de Disney i Star Wars.
Ah, exacte, ja sí. Escolta, anem per l'última, va.
Va, l'última, que és el contratista.
Careful. Come on.
Did you actually see my dad's wife?
Yes. We looked after each other.
Kind of like brothers.
Yeah, kind of like brothers.
Vinga, aquesta tenim un minut i mig per parlar-ne.
Doncs res, aniré molt ràpid. Això arriba directament a Amazon Prime Video. Demà és una pel·lícula protagonitzada pel Chris Pine i el Ben Foster i és un thriller d'acció. En aquest cas és un soldat, una parella de soldats que els donen de baixa un cop han acabat la seva missió de guerra de l'exèrcit dels Estats Units, i allà comencen doncs, un cop a casa a tenir problemes econòmics, i com que només saben disparar doncs els acaba contractant algú que diu que treballa secretament per fer missions de l'FBI encobertes i tal, però llavors descobriran que realment no, que segurament estan treballant per algun empresari que vol que facin una determinada cosa per perjudicar a determinats objectius. I aquí comença el conflicte d'aquests personatges de si han de continuar en aquesta missió o no, si han de fer el que realment creuen just, ja. O què. Sí.
Com es diu la peli?
El contratista.
El contratista. I això es diu que estava a Amazon Prime, eh?
Sí, a partir de demà el trobarem a Amazon, Chris Pine, Ben Foster, són dos actors molt bons, i el Kiefer Sutherland, que també hi apareix.
Ignasi, gràcies. Fins dijous que ve.
Vinga, una forta abraçada.
Una abraçada. Adéu. Un minut i les 9 del matí, posem punt i final al supermatí d'avui. Abans, però, fem un cop d'ull a la previsió del temps, Marc Vilà.
Dijous, que serà majoritàriament assolellat amb predomini de l'astre rei, sense més impediments. Avui retornarem a la normalitat del cel sense nuvolositat, amb sol de tardor. El que s'hi ha aconseguit la nova situació és que les temperatures es comencin a normalitzar per trobar-nos a les dates de calendari de mitjan novembre. És per això que esperem una forquilla de temperatures a la comarca que haurà baixat respecte a dies anteriors. Anirà dels 9-10 matiners als pocs més de 20 a migdia.
Doncs el Supermatí torna demà. Ara a Ràdio Palafrugell, l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital, la millor música del món amb l'Àlex Mata, i a Ràdio Bisbal, la selecció musical d'artistes bisbalencs que podeu escoltar-hi les 24 hores del dia. El Supermatí, dèiem, torna demà. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que el fa possible. Que vagi bé. Bon dijous. Adéu-siau.